Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. El tramabús de Podem farà parada aquest dijous a Lloret. L'autobús de la campanya de Podem per denunciar els casos de corrupció política arreu de l'estat espanyol, anomenat Tramabús, farà parada a Lloret aquest dijous. El dia abans haurà arribat a Barcelona per iniciar un recorregut de 5 dies per la capital catalana i uns quants municipis, entre ells Lloret, per denunciar les trames de corrupció catalanes segons el partit. Recordem que el polèmic Tramabús va engegar motors a Madrid i després ha fet un tour per València. L'autobús circula decorat amb les cares d'Aznar, Bárcenas, Pujol, González i altres dirigents, cosa que ha valgut a Podem les crítiques d'altres partits. D'aquí uns minuts en parlarem amb Paulino Gracia, que és regidor i portaveu pel grup municipal de Lloret, Si Se Puede. Tema d'obertura d'avui dimarts 9 de maig. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora, on tractarem aquest tema i també d'altres. Ens els presenta en Josep. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Seguirem parlant de política i d'aquest dijous, ja que vindran a Lloret Lluís Llach i la consellera Dolors Bassa. Venen a parlar sobre la independència de Catalunya en un col·loqui sopar que organitzen els responsables de Piulades a la Fresca. Parlarem amb un dels organitzadors, Jordi Laumà. Després entrevistarem dos policies locals, José León i Àlex Barón, que han quedat primer i quart de la Copa d'Espanya de ciclisme per a policies i bombers. Ha estat el passat cap de setmana. Sabrem si va ser gaire complicat o no. També ens farem ressò de dos aniversaris que se celebren el mateix dia, el diumenge vinent. La Coral Unió Lloretenca fa 65 anys i l'Associació Hispanoamericana 2 anys. Entrevistarem els seus responsables per fer balanç. Parlarem amb Manel Alsina i Tomàs Austerloni. I recordarem que la gent gran de la Residència Continental ofereixen avui una obra de teatre basada en l'actriu Lina Morgan.
Doncs tot això és el que hem preparat per avui, a banda de la previsió del temps i el repàs dels diaris. Exposats els continguts, donem pas al Bon Dia, Bona Hora amb Rosa Giral i Anca Pop a la producció i qui us parla, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres minuts, en Miquel Bernis ens fa arribar tota la informació referent a la previsió meteorològica. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimarts el sol també predominarà, tot i que començaran a aparèixer algunes bandes de núvols prims. S'anirà acostant una pertorbació per l'oest que fins i tot avui ja comportarà algunes primeres pluges en sectors de Terres de l'Ebre o algunes comarques de Ponent o diferents comarques de Tarragona. En tot cas, és molt poc probable que arribi a ploure a la selva marítima, tot i que sí que a la tarda i vespre el cel quedarà una mica més enterbolit. Aquesta serà una mica la dinàmica dels pròxims dies també, tant de dimecres com de dijous i divendres. Estones de cel mig anubulat o estones, com a mínim, amb cel enterbolit per intervals de núvols prims, però els ruixats que es quedaran més situats al centre o bàsicament a l'oest de Catalunya i que, per tant, no acabaran d'arribar, tot fa pensar, a la selva marítima, tampoc durant el cap de setmana. Les temperatures durant els pròxims dies continuaran pujant. Esperem que, sobretot, a partir de dijous i de cara al cap de setmana, les màximes a la costa es disparin una mica més, màximes de 22-23 graus, fins i tot arran de mar, i, per tant, ambient clarament càlid per l'època, sobretot a causa del vent d'entre Ponent i Garbí, més aviat agarbinat, en aquest cas, que bufarà de cara a les pròximes jornades, especialment entre dijous i divendres. No serà un vent fort, però sí que es deixarà sentir moderat a la selva marítima i també en sectors, en altres sectors de la Costa Brava.
Moltes gràcies, Miquel, per tota aquesta informació detallada. 12 graus tenim ara mateix aquí a Lloret i la humitat força elevada, 93%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
L'inflable de Caldes no estava ben fixat ni tenia permís municipal. Ho llegim a la portada del Diari de Girona com a notícia principal d'aquest rotatiu i també el Punt destina pràcticament tota la portada aquesta notícia dient dol a Caldes. Unes 300 persones van guardar un minut de silenci en record a la nena morta i a l'inflable, i l'Ajuntament decreta 2 dies de dol. Continuen investigant les causes de la tragèdia i s'obre el debat sobre el tipus de control que han de tenir aquestes instal·lacions lúdiques. Els 4 nens hospitalitzats al Trueta ja són a planta i el que estava ingressat al Parc Taulí de Sabadell continua en estat greu, però estable. I és el que diem, eh? L'atracció no estava subjectada pels 6 punts d'ancoratge, sinó que només per 2. Investiguen si es va produir un problema mecànic com un error en la vàlvula o en el motor. I es veu a la imatge la concentració que hi va haver a Caldes fent aquest minut de silenci per la lamentable mort de la nena de 6 anys. Hi ha altres notícies, però referent a aquest tema, també el Punt afegeix que a pocs ancoratges i sense permís municipal. I és que l'alcalde, Salvador Balliu, sosté que l'establiment no va informar l'Ajuntament que disposava d'aquest tipus d'atracció infantil. El propietari no s'explica com es va produir l'accident, tot i que admet que només estava subjecte per 2 dels 4 punts d'ancoratge. És el que llegim en aquestes dues portades referent al tràgic accident de Caldes de Malavella, però, com deia, hi ha altres notícies. En el Punt, referent també a la Selva, Antoni Guinó deixa l'alcaldia de Maçanet. Siurana pren el relleu d'acord amb el pacte Convergència-AM i promet treballar per millorar les relacions amb l'oposició. I també es fa ressò al Punt que a Banyoles una dona és estafada a Facebook per un fals general americà. En total li va entregar uns 15.000 euros. Pel que fa al diari de Girona, hi ha altres notícies diferents. Una és una de les notícies del dia, i és que Marta Ferrusola traspassava els diners d'Andorra com a mare superiora. La policia xifra en 69 milions d'euros els beneficis no justificats de la família Pujol. I el text, un dels molts textos que va escriure Marta Ferrusola, s'ha fet públic, amb caire religiós, i deia: «Reverent mossèn, sóc la mare superiora de la congregació. Desitjaria que traspassés 2 missals de la meva biblioteca a la biblioteca del capellà de la parròquia. Ell ja li dirà on s'han de col·locar. Molt agraïda, Marta». És una notícia que avui és una de les notícies del dia. I en àmbit internacional, una altra de les notícies és que Macron s'ha posat a treballar per preparar les legislatives. L'exministre ha dimitit com a president del seu partit i li ha canviat el nom i l'estructura. També hem de fer-nos ressò que l'aplicació gironina contra el mosquit tigre s'alia amb l'ONU. El projecte del CEAP, el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, ajudarà a combatre l'insecte globalment. En bateria de titulars, la nova estació d'abusos de Girona tindrà un dèficit de 300.000 euros anuals. L'ozó és l'únic gas que compromet la qualitat de l'aire de la província. Jordi Xuclà podria presidir la comissió d'investigació sobre el finançament del PP. Roses enderroca el mur de l'antic càmping Bahia per obrir el recinte d'oci. Josep Maria Siurana es converteix en el nou alcalde de Maçanet de la Selva. I finalment hi ha una efemèride, i és que els salesians celebren el 125è aniversari de la seva arribada a Girona.
Més notícies i més titulars. En aquest cas, a El Periódico llegim: «Soc la mare superiora, trasbassi 2 missals, fent clara referència al tema Pujol. El clan Pujol, diuen també en d'altres diaris. A El País llegim: Alemanya resisteix a canviar la política europea per Macron. La Razón: el clan Pujol va arribar a moure 3.000 milions en paradisos fiscals per amagar els diners. Al diari Ara llegim unes declaracions de Forcadell: no acceptarem la censura al Parlament. I La Vanguardia diu que Brussel·les preveu que el triomf de Macron donarà un impuls a la Unió Europea.
Hi ha altres notícies també que repassem ràpidament. Presó provisional i sense fiança per la conductora que va matar 2 ciclistes. Recordem que va donar positiu en alcohol i drogues. També avui és una notícia que l'estudi genètic és clau pel tractament i la supervivència del càncer d'ovari. Es diagnostiquen cada any 479 nous casos de càncer d'ovari a Catalunya. I té una mortalitat alta perquè és difícil de detectar. Catalunya ha aconseguit ser el top 10 mundial de xarxes socials. La dada és que cada dia es pengen 1.600 fotografies a Instagram amb l'etiqueta Catalunya Experience. Altres països que estan en aquest top 10 són Austràlia, Suïssa, Espanya, Berlín, Califòrnia, Croàcia o Londres. En plana cultural, Emma Watson ha guanyat el primer guardó d'interpretació que no distingeix per gènere. MTV Movie Awards li ha entregat aquest guardó pel seu paper a la pel·lícula La Bella i la Bèstia. També en plana cultural, ha mort la granota Pepe. El seu dibuixant, el nord-americà Matt Fury, ha enterrat aquest personatge de còmic, obra seva, per intentar evitar que l'extrema dreta el continuï utilitzant com a símbol d'odi. I finalment, dic que en esports, la Lliga de Futbol Professional ja ha anunciat els horaris de la 38a i última jornada de la Lliga, en què el Barça i el Madrid es jugaran el títol. Ràpidament dic que el Barça rep l'Eibar al Camp Nou i els blancs visiten el Màlaga a la Rosaleda, dos partits que es disputaran diumenge 21 de maig a les 8 del vespre.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània. Amb amanides, embotits, carns de la brasa, paelles i pizzas artesanes. El Papalús recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions. Comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049. Obert tot l'any.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 11 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i al polígon de l'estació de Blanes. I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Renova ja a Auronix, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa.
Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Auronix, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Auronix, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Renova ja a Auronix, la teva vida més fàcil.
Ei, Albert, quina furgoneta més maca. I quina retolació tan xula.
T'agrada?
Molt. Qui t'ho ha fet?
Ha estat la gent de 2D Retools. Ells mateixos s'han encarregat també de tot el disseny.
M'encanta.
I has vist el local? També m'ho ha fet la gent de 2D Retools. M'han fet el panell i la banderola lluminosa i també m'han decorat els vidres de la porta i l'aparador. I demà venen a instal·lar-me el logo, que me l'estan fent amb llum de neó. Passa-t'hi a divendres, que inaugurem i ho veuràs tot acabat.
2D Retools, taller de retolació al servei de les empreses de Lloret. Contacta amb nosaltres, junts trobarem la millor solució per a la retolació del teu negoci. Ens trobaràs al carrer Macià del Roser número 7 del Rieral. Telèfon 972 377 966.
Ostres, el tren va tard, un altre cop arribaré tard a la feina.
En 20 anys, els governs del PP i el PSOE han construït 80 quilòmetres i 18 estacions als Rodalies de Madrid. A Catalunya, ni un metre, només un AVE per arribar més ràpid a Madrid. Amb el referèndum podràs canviar-ho tot. Fem futur. Assemblea Nacional Catalana.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Durant tot el mes de maig, com ja és tradició a Lloret de Mar, celebrem les Jornades de l'Arròs. Un bon moment per assaborir i gaudir d'una àmplia varietat d'arrossos de qualitat als 28 restaurants i hotels que hi col·laboren. Amb cada menú us convidem als Jardins de Santa Clotilde i al Gran Casino Costa Brava amb una consumició inclosa. Fins al 31 de maig, 17a Jornades Gastronòmiques de l'Arròs. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a lloretdemar.org.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Els dimarts i dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia. Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret.
Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats. Els dimarts i dijous de 9 a 10 del matí escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Quart de nou del matí, bon dia a tothom. Això és el Bon Dia, Bona Hora, i avui comencem parlant d'un autobús, el de la campanya de Podem, que denuncia els casos de corrupció política arreu de l'estat espanyol. S'anomena Tramabús i farà parada a Lloret aquest dijous.
El dia abans s'haurà arribat a Barcelona per iniciar un recorregut de 5 dies per la capital catalana i uns quants municipis, entre ells Lloret, per denunciar les trames de corrupció catalanes segons el partit.
Recordem que el polèmic Tramabús va engegar motors a Madrid i després ha fet un tour per València. L'autobús circula decorat amb les cares d'Aznar, Bárcenas, Pujol, González i altres dirigents, cosa que ha valgut a Podem les crítiques d'altres partits.
Segons fonts de Podem a Catalunya, l'objectiu de la campanya és explicar que els casos de corrupció que denuncien no són fets aïllats, sinó que es tracta d'una manera de governar que forma part del sistema i que ha regit la política els últims anys.
Doncs el que fem és parlar de l'arribada d'aquest bus aquí a Lloret amb el portaveu de Lloret si se puede, Paulino Gracia, dir que hi serà a Lloret a partir de 2:15 del matí de dijous. Paulino Gracia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com és que passa per Lloret? Entenem que no passa per tots els municipis.
No. Bueno, passa per Lloret perquè, per desgràcia, en Lloret ja tenim un bon expedient de corrupció. Aquí se tocaran tres casos, que és el caso Manga, el caso Clotilde i l'informe Crespo. Són tres dels que se tocaran en la ruta.
¿Qué vol dir que es tocaran? És a dir, ¿com funciona exactament?
Bueno, esto lo que hace es como un autobús de guía, ¿no? Un guía que, bueno, pero aquí lo que pasa es que lo que se enseña es la corrupción. Pasaremos, por ejemplo, por donde estaba la antigua Plaza de Toros, que ahora hay un centro comercial que, bueno, que todo pinta y supuestamente, pues el señor Crespo, pues, bueno, benefició a una empresa rusa y por un par de relojes y un par de viajes. Pues eso ya ahí ya es... Empezaremos por ahí. Luego pasaremos también por un colegio que es el Pompeu Fabra. No es porque el colegio Pompeu Fabra tenga nada, sino el caso Manga está implicado en todos los comedores de la Selva Maresma, como usted bien sabe. De ahí ya partiremos a Fanals, que es donde estaba la antigua clínica donde gestionaba la corporación todo el tema de turismo y que el señor Crespo también estaba allí. Entonces serán ese recorrido, ¿no? Luego sí que es cierto que no pararemos en ninguna parada, pero sí que pararemos en la última porque hay bastante que explicar en el informe Crespo. Y luego, por otro lado, ya de aquí partiremos a lo que es el Hospital de Blanes, que es el comarcal, y entonces ya dejaremos que la prensa o que la gente que haya subido pues puedan bajarse allí para no tener que ir hasta Blanes.
És a dir, es fa un viatge, el bus ve aquí Lloret dijous, qui vulgui, entenem que qui vulgui pot pujar,
sí.
I dèiem a 2:15 del matí, des d'on?
Bueno, a les 10:30 lo que serà, como todo el mundo conoce en el mundo periodístico, pues el canotazo. El canotazo es atender a los medios de comunicación, vendrá Albano, que es nuestro secretario general en Cataluña, estaré yo, y probablemente teníamos pendiente de que viniera una compañera de Madrid, que al final probablemente porque tienen actos parlamentarios, no podrá venir y estamos a las pendientes a ver de quién vendrá al final. Uh-huh. Pero nosotros dos es confirmado y vendrá una compañera, porque tiene que ser compañera, seguro, y estamos pendientes. Entonces lo que se hará es el canutazo a las 10:30, 10:30, 11 más o menos, 11 menos 10, y entonces el autobús ya saldrá y ya hará toda la ruta.
Uh-huh. ¿Y qui vulgui venir, qué ha de fer? ¿Simplement venir?
Sí, sí, sí. La parte de abajo está reservada para la prensa, porque la prensa, lógicamente, pues vendrá con nosotros recorriendo todo el recorrido. Y luego la parte de arriba del autobús, pues todo el que quiera venir, pues lógicamente pues puede subirse y ya está, y escuchar.
¿Y a esa, a la plaza del ayuntamiento?
Sí, sale desde la plaza del ayuntamiento. Hay dos parkings allí que son oficiales, que luego ya los hemos hablando, se han pedido todos los permisos. Para que luego, es que han habido problemas, porque ha habido, es verdad que nosotros en Llorén no hemos tenido problemas, pero no ha habido ayuntamientos que, en que los que han puesto un poco de pegas por el hecho de que era el tramabús y no lo quieren. Entonces saldremos de aquí, de la plaza del ayuntamiento, ya, y ya nos iremos.
Uh-huh. I... Què diria a la gent? Per què creu que és interessant de venir i pujar aquest autobús?
Claro, es que se va a explicar de qué manera se han hecho todas las tramas y quién ha estado implicado. Usted lo decía... Bueno, es que hoy precisamente han abierto con la señora... la señora del Puyol, la Sor, Sor María. Yo a mí me gusta decirle Sor María, que hay que tener vergüenza. Hay que tener mucha vergüenza, ¿eh?, para hacer eso. O no hay que tenerla, vaya. A mí, nosotros personalmente queremos que la gente se suba, porque van a conocer realmente toda la información de primera mano de cómo se ha hecho todos los casos de corrupción. Y tienen que entender que la corrupción hoy en día en España, en Cataluña y en todas las autonomías está enquistada. Quiero decir, la corrupción está enquistada en el gobierno. O sea, no son casos aislados, como ha dicho, por ejemplo, Mariano Rajoy. No, es que realmente en todos los ayuntamientos de España, unos más, otros menos, ha habido corrupción. Ya cuando hablamos a niveles superiores del Estado o de la Generalitat, es una barbaridad. Y eso hay que denunciarlo. Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado y decir, no, son casos aislados y ya está. No, hay muchísimos casos, por eso se está haciendo el tramabús, se está haciendo el recorrido. Al final, cuando haya recorrido todas las autonomías, se va a hacer, se está haciendo ya un recopilatorio de todos los casos, y es increíble. Miles y miles y miles de casos de corrupción. Luego dicen la crisis, luego dicen que España nos roba, pero no, perdona, aquí quien nos ha robado han sido los dirigentes de Cataluña. Y eso hay que decirlo a boca llena. Y el señor Puyol es el que se llenaba el pecho de yo soy catalán, yo quiero mucho a los catalanes y yo quiero una Cataluña diferente. Pues si esa es la Cataluña que quieren, no sé.
I l'autobús, veiem que està decorat amb cares de reconeguts polítics, sí. Però per arreu on passa se centra en els llocs que visita.
Sí, correcto. Bueno, yo incluso llegué a pedir... Me río porque, bueno, me dijeron que era buena idea, pero no puede ser. Yo incluso llegué a pedir cuando viniese a llorar que se rotulara, pues bueno, pues con las caras de las personas que han estado involucradas en casos de corrupción a nivel en Lloret. Pero me dijeron que no, porque era mucho dinero y a nosotros pues no nos financian los bancos, entonces claro, era mucho dinero rotular, quitar el rotulado que tiene y poner este. Entonces bueno, pues se queda con las caras de los imputados que hay ahora y de la gente que hay ahora.
Uh-huh. Doncs Paulino Gracia, portaveu de Lloret Si Se Puede, insistir que aquest autobús sortirà entre 10:45 i les 11 del matí de dijous, sí. Des de la plaça de l'Ajuntament, ho verà tothom que vulgui pujar i farà un recorregut per Lloret repassant aquests casos de corrupció. No sé si vol afegir alguna cosa més.
Bueno, no mucho más, porque la verdad es que solo hay que leer un poco los periódicos o mirar la tele, quiero decir, es una desgracia y Lloret no se ha salvado. Y hay mucha gente que dice que quiere mucho a Lloret, que yo quiero mucho a Lloret, pero sin embargo están implicados en casos de corrupción o otros no quieren que estas cosas se sepan. Entonces eso no es querer Lloret. Lloret es querer que el ayuntamiento sea limpio, sea transparente, que no hayan casos de corrupción, y eso es querer Lloret de verdad.
Doncs recollim les seves paraules i li agraïm que hagi passat per la ràdio un dia més. Molt bon dia.
Merci, adéu.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant aquí al Bon Dia, Bona Hora, 7 minuts per 8:45, i encara en plana política i centrats en aquest dijous, parlem de la visita de Lluís Llach i la consellera Dolors Bassa. Venen a participar d'un col·loqui i sopar que organitzen els responsables de Piulades a la Fresca.
Són un grup de tuitaires d'arreu de Catalunya que es reuneixen el dia 11 de cada mes. Ho van començar a fer l'any 2012, després de la diada de l'11 de setembre. La finalitat és organitzar una trobada al voltant d'un àpat i parlar amb convidats diversos sobre el procés de la independència.
Aquest dijous seran a Lloret amb aquests convidats el diputat Lluís Llach, la consellera de Treball Dolors Bassa i també el lloretenc Jordi Orobitg, que és regidor i diputat al Parlament.
La trobada comença a les 8 del vespre, inclou un col·loqui i un sopar al preu de 20 euros a l'hotel Avenia. Les places són limitades. Les inscripcions s'han de fer a través del correu piuladesalafresca@gmail.com.
Ampliem la informació amb Jordi Lamois, coordinador de les Piulades a la Fresca. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest dijous, podríem dir, convidats de luxe, Lluís Llach i la consellera Dolors Bassa, aquí a Lloret.
Sí, aquesta vegada disposem doncs, de la Dolors Bassa, de Lluís Llach i també d'en Jordi Orobitg.
I què és el que està previst parlar?
Bé, en principi a nosaltres, de cada un d'ells, el que ens interessa és la seva opinió personal sobre el moment polític que estem vivint ara a Catalunya. Com, per exemple, no sé, valorar la citació que ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquesta setmana de tota la mesa del Parlament i de les conseqüències polítiques que podria generar una inhabilitació de la Carme Forcadell. També ens interessa, doncs, copsar el moment en què estem en temes de desconnexió amb l'Estat, el temps que falta per la data i la pregunta, vaja, tot allò que està en boca dels que ens movem dins de les aigües de l'independentisme.
Sempre en aquests col·loquis, supercol·loqui, s'hi conviden persones independentistes que defensen la independència?
Sí, bàsicament això. Bé, en els nostres sopars col·loquis o dinars col·loquis quan és cap de setmana, doncs hi hem convidat a moltíssimes persones, bàsicament de caire independentista. I bé, ens han acompanyat un munt de personatges, com per exemple la Carme Forcadell, en Joan Tardà, en Rufián, en Jordi Turull, en Toni Albal, Eduardo Reyes, la Marta Rovira, en Quim Mas Ferrer, en Jordi Sánchez, en Joan Coma, la Teresa Jordà, la Marta Rovira i molts altres.
I dèiem que aquesta iniciativa va néixer l'any 2012, després de la diada de l'11 de setembre, però com vau tenir aquesta idea?
Mira, la idea va sortir, doncs, evidentment, del grup de persones que van participar en aquesta manifestació. Aquesta manifestació de l'11 de setembre del 2012, van acordar de no deixar que la flama que s'havia encès aquell 11, que va ser especial, trobant-se de manera cada 11, menys el mes de setembre, que el dediquem tots a la diada, sigui allà on sigui. La primera trobada es va fer, doncs, l'11 d'octubre del 2012 a Sant Martí de Tous, i l'han seguit, doncs, Tarragona, Vic, Palamós, Barcelona, Mollerussa. El mes passat, per exemple, vam ser a Salt, i aquest, doncs, arribem a Lloret, que serà la 52a trobada consecutiva. I aquí, al final del sopar, doncs, entregarem la torxa, amb la flama que ens simbolitza, perquè una altra població catalana que mantenim en absolut secret sigui la Nova Seu.
És el protocol que se segueix sempre, diguéssim.
És el protocol que se segueix sempre al final de la nostra trobada. Hi ha un intercanvi, en aquest cas, Lloret va venir a Salt a rebre la torxa, que simbolitza, doncs, el testimoni que durant aquest mes han estat preparant l'àpat i contactant amb les persones per tal, doncs, de poder fer aquesta xerrada. Vaja, tenim un àpat, però el més important és el que ve després, els parlaments.
I entenem que les persones que vinguin podran conversar de tu a tu amb els convidats.
Sí, les persones que venen, o sigui, sempre solem partir, doncs, d'alguna pregunta inicial que iniciï el debat. La persona convidada, doncs, s'esplaia, doncs, amb aquesta pregunta, i després absolutament totes les persones que estem en aquest àpat, doncs, participem en un col·loqui obert amb la persona, que alguna vegada n'hi ha hagut només un de convidat, o les persones convidades. En aquest cas, a Lloret són tres.
Doncs, qui vulgui assistir-hi, recordar que el sopar es fa aquest dijous, comença a les 8 del vespre, el preu són 20 euros, es farà a l'Hotel Evenia, i les persones que vulguin inscriure's ho han de fer a través d'un correu electrònic a piuladesalafresca@gmail.com. Simplement enviant el correu ja queden inscrits, és així?
Sí, és així, sí. I des del correu, doncs, ja se'ls contesta donant-los la confirmació, doncs, de la reserva de la plaça. En aquest cas, com molt bé has dit, aquest mes ho farem a l'Hotel Evenia, que sé que els organitzadors de la trobada han trobat un munt de facilitats d'aquest hotel, a la qual cosa, doncs, ens satisfà, i tenim moltes ganes de conèixer-lo, perquè penseu que en aquesta trobada no són només gent de Lloret, sinó que vindran gent des de les Terres de l'Ebre, les Terres de Ponent, o, doncs, nosaltres, jo mateix, que som de terres gironines, sí, d'arreu de Catalunya, doncs, desplaçarem a Lloret, igual que doncs, en altres mesos doncs, ens hem desplaçat doncs, a l'altra punta de Catalunya.
Doncs Jordi Lamoa, coordinador de Piulades a la Fresca, esperem que vagi bé la visita a Lloret i li agraïm que ho hagi compartit amb tots nosaltres. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Dites amb accent. Expressions ben actuals que recreen fets i costums antics. Extret del llibre Per què diem, l'origen de 100 dites populars, de l'autor Albert Vidal i editat per Albertí Editor.
Per què diem nou de trinca com equivalent de completament nou, acabat de fer? Ens ho explica la Isabel, que va néixer a Galícia i viu a Catalunya des de fa 32 anys.
Antigament, les pilotes eren fetes a mà pels sabaters, amb cuir lligat molt fort. En tractar-se d'un objecte del tot fet a mà, és comprensible que no tingués una forma perfectament esfèrica. I, per tant, calia trincar la pilota de nou en nou, és a dir, fer-la botar algunes vegades contra el terra o contra la paret del trinquet per tal que s'arrodonís. D'aquesta manera, les pilotes ja no eren noves de trinca, perquè ja s'havien utilitzat. El trinquet és el camp de joc de l'anomenada pilota valenciana. És un joc semblant al frontó i la pilota basca.
Dites amb accent, un espai de l'Oficina de Català de Lloret de Mar. Connecta't al català.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passa un minut de 2:15 i canviem radicalment de tema. José León, policia local de Lloret, es va proclamar diumenge passat campió d'Espanya de ciclisme en la prova per policies i bombers. A més, un company seu, l'Àlex Barón, ha quedat en la quarta posició.
El campionat va tenir lloc el passat cap de setmana. Va ser la 13a edició d'aquesta competició que va tenir lloc a Vilaseca i la Pineda, a prop de Tarragona, en què hi van participar policies i bombers, tant homes com dones, d'arreu de la estat espanyol.
Les proves de la Copa van consistir en una crono individual d'11 quilòmetres, una ruta de 19 quilòmetres més i una prova de BTT per un circuit forestal de 9 quilòmetres. Tenim aquí als estudis els dos policies locals. D'una banda, José León, molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
I d'altra banda, Àlex Barón, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bé, primer, si ens ho permets, Àlex, parlem amb el José, que felicitats als dos pels bons resultats. Com va anar la cursa?
Doncs va anar bé perquè vaig guanyar, em vaig trobar bé i va ser un cap de setmana perfecte.
L'objectiu era aquest, guanyar?
Sí, l'any passat vaig quedar segon i aquest any anava més preparat per disputar la prova i intentar guanyar.
De quina manera fas la preparació?
Doncs entreno quasi bé cada dia i a més faig competicions fora de l'àmbit policial i aquesta és la forma d'arribar bé a la competició. Fer dieta, entrenar bé i una mica de disciplina.
I mentre feies la cursa va ser dur o ja ho veies clar que anaves bé i que arribaries al primer?
Doncs vaig sortir, començava amb una pujada molt forta i una rampa d'un 16%, 16 o 17%, una rampa molt forta, vaig atacar i vaig marxar sol. I vaig fer tota la prova mantenint la primera posició.
Doncs ens alegrem molt que anés tenir tan bé. Àlex, també està molt bé la teva actuació en aquesta prova, quarta posició. Com va anar en el teu cas?
Jo molt content també, realment molt content, tot i haver guanyat la medalla de xocolata, no?, que en diem, però satisfet perquè l'any passat no vaig poder participar, però l'any anterior vaig participar, vaig acabar a novena posició, i llavors el meu objectiu era fer un dels 5 primers. Llavors, quan, com deia en José ara mateix, només la primera rampa ja vaig veure que em vaig col·locar també dels 5 primers, una mica l'objectiu estava mig aconseguit, i després vaig veure com atacava el León, que va marxar amb una superioritat, no diria insultant, però va marxar molt fàcilment, vull dir que em va alegrar moltíssim per ell. I bé, jo vaig dosificar també molt bé, era un circuit que combinava la part de força i la part de tècnica, és a dir, que havies de ser un ciclista complet de mountain bike per poder fer un bon resultat, fet que demostra amb més arguments que el León va fer una cursa excel·lent. I bé, jo vaig dosificar, vaig intentar fer el millor possible, estava lluitant amb el tercer, però malauradament va demostrar que era més fort que jo, felicitar-lo al tercer, evidentment, i jo, ja li dic, jo molt content, molt satisfet d'haver aconseguit la quarta posició.
Felicitats també per aquest bon resultat. Per què es fan proves, competicions entre policies i bombers És a dir, té molt, molt d'èxit això, agrada, té alguna finalitat concreta?
Jo crec que és una mica com fer germanor. Et trobaves a punt de sortir i érem abraçades, érem picades de mans entre tots i tothom es desitjava sort. I és una competició, però al cap i a la fi és una manera de conèixer gent de fora, conèixer gent de l'Arxanxa, que venen del País Basc, conèixer gent que venen del País Valencià, conèixer gent de tot arreu, el segon va ser, era de Madrid. Fas companyonia, és un ambient molt sa i molt, vull dir, fa patxoca veure-ho, perquè això comparteixes més enllà d'un curs policial que sigui més tècnic o més legal, més jurídic. És una activitat extraesportiva, vull dir, esportiva, però genial, vull dir, està molt bé.
Quanta gent més o menys vau participar, sabeu?
Eren uns 130 participants aproximadament, i després la classificació evidentment es dividia en diferents categories. És a dir, nosaltres ja érem la Màster 40, després hi havia la categoria Elit, fins a 30 anys, Màster 30, després hi havia Màster 50, també hi havia veterans, categoria femenina, que tant de bo també s'anivi una mica més de dones, perquè sí que és veritat que aquí falta més participació. Mm-hmm. També el Leon estarà d'acord amb mi que les curses no policials també dones no n'hi ha gaires que hi participin, però en qualsevol cas, vull dir, també fa patxoca veure això, que mica en mica va...
D'aquí Lloret només vau participar vosaltres dos.
Sí. Sí, fa un parell d'anys va participar un altre company, però aquest any no ha pogut ser, per temes d'agenda no ha pogut participar, i l'any vinent confiem que una policia d'aquí de Lloret femenina també participarà.
Ah, sí?
A veure si la podem compensar i també que podem portar un altre campionat, perquè confiem de que podria ser campiona.
Home, d'una plantilla d'un centenar de gens, no? Estaria bé que algú més s'assumés a aquesta iniciativa. Participeu sovint en curses d'aquest estil?
Sí, la setmana passada, la setmana anterior a aquesta cursa, vaig córrer la Girona BTT Challenger, que era una cursa d'etapes. Va ser dissabte, diumenge i dilluns. Van ser 58 quilòmetres el dissabte, 80 el diumenge i 54 el dilluns. Una etapa, diguéssim, una volta a Girona en BTT.
Wow.
En 5.000 metres de desnivell.
Déu-n'hi-do. Sí, com va anar?
Aquí vaig fer 12 general i tercer la meva categoria. Va córrer també un corredor d'aquí Lloret, molt bo, que es diu Cristian Collados, que va fer el 6è a la general i quart de la seva categoria. I aquí hi havia corredors professionals, inclús olímpics.
Déu-n'hi-do, doncs molt bé, no?
Sí.
Felicitats també per aquest bon paper.
I aquesta cursa va ser, diguéssim, la preparació per poder arribar al campionat en òptimes condicions.
Uh-huh. I el campionat aquest de policies i bombers es fa un cop l'any o es fan diferents al llarg de l'any?
Es fa un cop a l'any.
Un cop l'any.
Aquest és el campionat d'Espanya de policies i bombers, i després està el campionat d'Espanya de policies locals.
Ah, també hi ha només de
policies locals. Que aquest es farà a final de setembre, a principi d'octubre, a les Lumbreres, a Múrcia.
A Múrcia. Mm-hmm. A Múrcia.
I participareu els dos?
Aviam, ja ho veurem. Perquè... en principi vull anar.
I Àlex?
Sí, m'encantaria anar-hi. M'encantaria anar-hi. Sí, sempre l'objectiu és això de, com a mínim, passar-m'ho bé, que jo m'ho vaig passar molt bé, i després, evidentment, lluitar per estar més amunt possible i això per Lloret ben alt.
Doncs esperem que vagi molt i molt bé. De moment, assaborir aquests bons resultats. Primera posició, boníssim. Quarta posició, també molt i molt bé. I moltíssimes gràcies per haver-nos-ho vingut a explicar aquí a la ràdio. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora, 2:15 de nou del matí, moment per conèixer tots els detalls del temps que se'ns presenta avui i els propers dies. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimarts el sol també predominarà, tot i que començaran a aparèixer algunes bandes de núvols prims. S'anirà acostant una pertorbació per l'oest, que fins i tot avui ja comportarà algunes primeres pluges en sectors de Terres de l'Ebre o algunes comarques de Ponent o diferents comarques de Tarragona. En tot cas, és molt poc probable que arribi a ploure a la selva marítima, tot i que sí que a la tarda i vespre el cel quedarà una mica més enterbolit. Aquesta serà una mica la dinàmica dels pròxims dies també, tant de dimecres com de dijous i divendres. Estones de cel mig ennuvolat o estones, com a mínim, amb cel enterbolit per intervals de núvols prims, però els ruixats que es quedaran més situats al centre o bàsicament a l'oest de Catalunya i que, per tant, no acabaran d'arribar, tot fa pensar, a la selva marítima, tampoc durant el cap de setmana. Les temperatures durant els pròxims dies continuaran pujant. Esperem que, sobretot, a partir de dijous i de cara al cap de setmana, les màximes a la costa es disparin una mica més, màximes de 22-23 graus fins i tot arran de mar i, per tant, ambient clarament càlid per l'època, sobretot a causa del vent d'entre Ponent i Garbí, més aviat agarbinat, en aquest cas, que bufarà de cara a les pròximes jornades, especialment entre dijous i divendres. No serà un vent fort, però sí que es deixarà sentir moderat a la selva marítima i també en altres sectors de la Costa Brava.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Dir que la temperatura que tenim ara mateix aquí a Lloret és de 14 graus i la humitat 90%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
5 minuts per 3 quarts de 9. Dol a Caldes, ho diu el Punt Avui, mentre que el diari de Girona matisa que l'inflable de Caldes no estava ben fixat ni tenia permís municipal. L'atracció no estava subjectada pels 6 punts d'ancoratge, sinó només per 2. Investiguen si es va produir un problema mecànic, com un error en la vàlvula en el motor. També afegeixen aquests dos diaris que l'alcalde de Caldes, Salvador Balliu, sosté que l'establiment no va informar l'Ajuntament que disposava d'aquest tipus d'atracció infantil. Unes 300 persones van guardar un minut de silenci en record a la nena morta a l'inflable i l'Ajuntament decreta 2 dies de dol. Continuen investigant exactament quines van ser les causes. Els 4 nens hospitalitzats al Trueta ja són a planta i el que estava ingressat al Parc Taulí de Sabadell continua en estat greu, però està estable. La imatge que il·lustra aquests titulars és per la concentració d'ahir a la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Caldes. En el diari El Punt hi ha dos titulars més en aquesta portada. Un és per Massanet. L'alcalde Antoni Guinó deixa l'alcaldia. Siurana pren el relleu d'acord amb el pacte Convergència AM i promet treballar per millorar les relacions amb l'oposició. D'altra banda, Banyoles estafà de Facebook per un fals general americà. En total li va entregar uns 15.000 euros. Pel que fa al diari de Girona, a banda de la tràgica notícia de Caldes, també es fa ressò d'una de les notícies més destacades de la jornada. Ho veurem amb en Josep quan repassi la resta de portades, però és que Marta Ferrusola traspassava els diners d'Andorra com a mare superiora. La policia xifra en 69 milions d'euros els beneficis no justificats de la família Pujol. En una de les cartes que s'han fet públiques, Marta Ferrusola escrivia: «Reverend mossèn, sóc la mare superiora de la congregació. Desitjaria que traspassés dos missals de la meva biblioteca a la biblioteca del capellà de la parròquia. Ell ja li dirà on s'han de col·locar. Molt agraïda, Marta». Una de les moltes cartes que va escriure Marta Ferrusola en aquesta trama que s'està investigant. Més titulars. En àmbit internacional, la vista segueix fixada en França, on Macron s'ha posat a treballar per preparar les legislatives. L'exministre ha dimitit com a president del seu partit i li ha canviat el nom i l'estructura. D'altra banda, l'aplicació gironina contra el mosquit tigre s'alia amb l'ONU. El projecte del Centre d'Estudis Avançats de Blanes ajudarà a combatre l'insecte globalment. També és notícia a Girona que la nova estació de busos tindrà un dèficit de 300.000 euros anuals. Segons el diari de Girona, l'ozó és l'únic gas que compromet la qualitat de l'aire a la província gironina. I finalment, destaca que Jordi Xuclà podria presidir la comissió d'investigació sobre el finançament del PP.
Titulars curts però concisos, els que trobem, per exemple, a El Periódico. «Soc la mare superiora, traspassi dos missals». Aquest és el titular que desprèn la primera plana d'aquest rotatiu, El Periódico. El País diu que Alemanya resisteix a canviar la política europea per Macron. La Razón: el clan Pujol va arribar a moure 3.000 milions a paradisos fiscals per amagar els diners. El diari Ara diu, o en aquest cas recull unes declaracions que diu Carme Forcadell: «No acceptarem la censura al Parlament». I La Vanguardia també titula la seva primera plana: «Brussel·les preveu que el triomf de Macron donarà un impuls a la Unió Europea».
També és notícia que hi ha presó provisional, s'ha dictat presó provisional i sense fiança per la conductora que va donar positiu en alcohol i drogues i que va matar dos ciclistes. L'estudi genètic és clau pel tractament i la supervivència del càncer d'ovari, del qual se'n diagnostiquen cada any gairebé 500 casos aquí a Catalunya. I a més té una alta mortalitat perquè és difícil de detectar. Catalunya ha aconseguit ser el top 10 mundial de xarxes socials. Cada dia es pengen unes 1.600 fotografies a Instagram amb l'etiqueta Catalunya Experience. Altres destacats són Austràlia, Suïssa, Espanya, Croàcia o Londres. En plana cultural, Emma Watson ha guanyat el primer guardó d'interpretació que no distingeix per gènere. Li ha atorgat MTV Movie Awards pel seu paper a la pel·lícula La Bella i la Bèstia. El dibuixant nord-americà Matt Fury ha enterrat el seu personatge de còmic, la granota Pepe, per intentar evitar que l'extrema dreta el continuï utilitzant com a símbol d'odi. En esports, la Lliga de Futbol Professional ja ha anunciat que l'última jornada es disputarà el 21 de maig a les 8 del vespre i enfrontarà el Barça, que rep l'Eibar, i el Madrid, que visita el Màlaga a la Rosaleda, i els dos equips, Barça i Madrid, es jugaran el títol de Lliga. En MotoGP, Maverick Viñales ha fet el millor temps en els entrenaments a Xerès l'endemà del Gran Premi d'Espanya. I la final a 4 de la Lliga Europea d'Hockey Patins es disputarà a Lleida i es podrà veure per Esport 3.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui és dimarts i trobem un article d'opinió del lloretenc Carlos Arbó. El titula El control intern en les entitats locals.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Aquest diumenge se celebra la Festa de les Flors a l'Ermita de les Alegries. Hi haurà recollida de rams, exposicions, audició de sardanes, tallers i jocs infantils, animació a càrrec de l'actor Pere Box, dinar de carmanyola a la Pineda, actuació de teoria del Quà i sorteig de 12 lots de productes de la terra. Com cada any, hi haurà servei gratuït d'autobusos des de la terminal amb autocar segalers. Per a l'anada, a 2:15 del matí i a les 4 de la tarda. Per la tornada, a les 2 i a 8:15 del vespre.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passen 2 minuts de 3:15 i seguim avançant al Bon Dia, Bona Hora i ens fem ressò d'un aniversari, el de l'Associació Hispanoamericana. Aquest diumenge celebra el seu segon any al Centre Cívic de Can Carbó. L'entitat que treballa per contribuir a la integració de la població hispanoamericana de Lloret té més de 130 socis.
Per a la celebració, l'associació demana als participants que es portin el seu propi menjar. Serà aquest dia 14 de maig, el diumenge, i la festa d'aniversari començarà a les 12 del migdia al pati del Centre Cívic de Can Carbó.
Parlem amb un dels responsables de l'Associació Hispanoamericana, que és Tomàs Austerloni, al telèfon. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quin balanç fan d'aquests 2 anys des de l'associació?
Y bueno, yo creo que en estos 2 años hemos logrado participar activamente del panorama cultural de Lloret de Mar, organizando varios eventos, no solo para los miembros de la asociación, sino para toda la gente de Lloret de Mar, y los considero muy positivos.
¿Quin tipus d'activitats, per exemple, s'han fet?
Participamos los 2 años en Sant Jordi. Hemos participado también del Día del Asociacionismo Cultural el año pasado y este año también lo volveremos a hacer el día 3 de junio. Hemos organizado un congreso de escritores, el primer congreso de nuevos escritores en la biblioteca, con la participación de 33 ponentes y también fue un éxito, y estamos organizando el segundo para los días 27, 28 y 29 de octubre, también en la biblioteca. También organizaremos unas jornadas de psicología a mediados de noviembre y ya va el segundo año y estamos organizando para fin de año el tercero, que hacemos un concierto de Navidad en el teatro con plena participación de la gente y estamos muy contentos por eso.
Doncs déu-n'hi-do totes les activitats amb només dos anys de vida que ja s'han impulsat. Com va néixer l'Associació Hispanoamericana?
La participació de la gent és el que hace llevar adelante les iniciatives, se evalúa què se puede hacer y realmente estamos dispuestos a apoyar toda iniciativa que permita integrar a los latinoamericanos en Lloret de Mar, que ese es el objetivo principal. Ahora estamos también con la primera escuela de vóley, que apoyada por la asociación, y tenemos previsto participar en los campeonatos de vóley playa durante el verano.
Uh-huh. Doncs, déu-n'hi-do, i qui pot, o sigui, és només per gent hispanoamericana o tothom pot accedir a l'associació?
No, el nombre hispanoamericano era para integrar realmente la gente, el objetivo integrador, pero no, está abierta para cualquiera que quiera participar en nuestras actividades o lo que sea, de cualquiera nacionalidad, no solamente... No és excluyent, és integrador.
Uh-huh. I hem parlat de 130 socis, és correcta aquesta xifra?
Sí, 130 socios es más o menos el recuento ahora. Por supuesto que, como todas las asociaciones, no son todos activos, pero sí que cuando programamos una actividad, se acercan los socios y los activos que serán... En unos 40 más o menos, que somos los que estamos organizando todo el tiempo todo, nos alegramos de que así sea. En toda asociación siempre hay gente que participa más y participa menos, pero todos se sienten parte.
Uh-huh. Y si algú vol contactar amb l'associació, ¿com ho podria fer?
Directamente está mi teléfono y también el de Laura, que es la tesorera, y si no, todos los viernes nos reunimos en un bar frente a las pistas, que eso hace más o menos como sede, y todos los viernes por la mañana nos reunimos ahí, así que siempre hay alguien de la asociación.
¿Qué bar es?
Es My Friend, que está al frente de las pistas de atletismo, ahí al lado del Olympic.
Uh-huh. Doncs queda dit, i Tomàs Auxerloni, moltíssimes felicitats per aquest segon aniversari, que vagi molt bé i que sumeu molts més anys. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i queden tots invitats per el domingo.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I també diumenge, però una mica més tard, la Coral Unió Lloretenca celebra el seu aniversari. En aquest cas arriba el número 65. Ja es diu aviat.
Aquesta festa és un homenatge a tots els cantaires i directors que han passat per la Coral al llarg de 65 anys. Un reconeixement a la seva voluntat de fer país, de mantenir les tradicions i transmetre aquest esperit a les noves generacions.
La Coral es va fundar el 1952 sota l'empara de la Federació de Cors de Claver i des de llavors han passat per l'entitat 230 cantaires i 14 directors. Actualment, la Coral Unió Lloretenca la presideix Manel Alzina, la dirigeix, és el director de la Coral, i compta amb 25 cantaires.
La celebració dels 65 anys és aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda i al Teatre de Lloret. L'entrada és gratuïta, però cal invitació. Cal recollir-la al Museu del Mar i al Puntet.
En parlem amb Manel Alzina. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ho diem bé, ets el director, no el president, no?
Sí, no, el director, el president. Sóc cosa de la Junta.
Manel, et sentim molt, molt, molt baix. No sé...
Molt baix. Espera, a veure si...
A veure si podem millorar aquesta qualitat del so, perquè és...
Sí, millor?
Ui, molt millor, sí, tant.
Vale, perfecte.
Doncs deies que ets el director perquè el tema presidència són coses de la Junta, no, no és el mateix, eh? deixar-ho clar. És que ens havien apuntat els companys la presideix per corregir-ho. Manel, en tot cas, 65 anys de coral, déu-n'hi-do, no? Quina valoració en feu?
Bueno, molt bona, no? Qualsevol entitat, suposo jo que arribi a fer 65 anys sempre és per celebrar, i molt. Bueno, han passat molts moments, moltes coses, i l'important és això, que encara hi som.
I què és el que es podria destacar d'aquests 65 anys?
Ostres, pues ara sí que m'has mort. N'han passat de tots colors, vull dir, no sé, he sentit... Últimament, com que se'n parla molt, m'han explicat anècdotes des dels anys 60 fins ara, i n'hi han de molt bons, però sincerament no te sabria destacar allò un moment.
En tot cas, clar, 65 anys és una entitat ja molt consolidada, però pel seguiment que en fem, potser faria falta atraure una mica de jovent, o no hi ha preocupació en aquest sentit? Ja vindran.
No, sí que hi ha preocupació, sí, sí. La coral Unió Lloretenca aniria molt bé que vinguessin uns quants cantaires joves entre 20 i 40 per dir alguna cosa, seria ideal per rejuvenir una mica, perquè és veritat que ens estem quedant una mica grans tots plegats. Ara per això hi ha la coral infantil, que bueno, són uns nanos petits que si segueixen pues, aportaran sang nova, diguéssim, a la coral de grans.
Ja s'hi està treballant en el tema, per tant, eh? I parlant de la festa que heu preparat per aquest diumenge, què és el que està previst?
Bueno, doncs, a la festa aquesta, bàsicament, és això, fer un, ho heu dit molt bé abans, fer un homenatge a tots els excantaires i exdirectors que hi ha hagut, que, com molt bé heu dit, són un fotimer. I bueno, cantarem, evidentment, com no podia ser d'altra manera. Hem convidat a l'Alba de Prima, al cor de la parròquia, que vingués a cantar, també. Llavors hi ha alguna altra cantada així més especial, com per exemple s'ha fet una coral amb els homes que hi havia, amb tots els homes, com era la coral abans dels 90, no? Que eren tot homes, i cantaran també alguna cosa, em sembla.
Doncs...
I bàsicament és això. Llavors es farà alguna cosa més, però que ja no... més protocolària, diguéssim.
Doncs déu-n'hi-do la gran festa. Dèiem que es poden recollir invitacions, però em penso que està força ple el teatre.
Sí, em sembla que està una mica fumut, perquè em sembla que ja ho hem emplenat tot. Entre cantaires i excantaires ho tenim bastant ple.
Clar, 65 anys d'història. Ara parlàvem amb l'Associació Hispanoamericana, que celebren el segon aniversari, i aquí estem parlant de 65 anys. Per tant, dona per molt i dona per moltíssima gent que hagi passat per la coral, i molts familiars, molts amics. Per tant, el teatre farà goig aquest diumenge.
I tant, valdrà la pena ser-hi.
Doncs, Manel, moltíssimes felicitats per la part que et toca, moltíssimes felicitats a tota la coral i tota la gent que l'ha fet possible, que li ha donat vida durant tots aquests anys, i esperem que vagi molt bé la celebració. Moltíssimes gràcies per compartir-ho.
Moltes gràcies.
I arribem ja cap al final del programa, falta menys de 2 minuts perquè siguin les 9, i volem aprofitar aquest temps per recordar ràpidament que aquesta tarda es fa una obra de teatre a la residència de gent gran Continental. Un grup de residents, treballadors i familiars representen l'obra imitant Lina Morgan. Per fer possible aquesta obra s'ha creat un grup. Una de les responsables de l'equipament, Mamen Brujas, explica que amb aquest projecte la gent gran ha format part d'aquest grup i així ha treballat un seguit de dinàmiques per estimular la memòria, la comunicació o altres àmbits. I amb la iniciativa la residència pretén incrementar al màxim la qualitat de vida dels residents i aconseguir que el seu dia a dia sigui diferent. L'espectacle està obert a tothom. Es farà a la mateixa residència a partir de les 5 de la tarda, i hem de dir que Continental està ubicada al carrer Camí de les Cabres número 45. L'espectacle es basa en un sainet dels anys 80 protagonitzat per Lina Morgan, que encarnava el paper de la Severina. Tothom que vulgui anar-hi pot anar-hi avui a les 5 de la tarda. Per part nostra, moltíssimes gràcies per haver estat aquí al Bon Dia, Bona Hora un dia més, seguint-nos a primera hora del matí en directe.
Que vagi molt bé, tornem demà a les 8 en punt. Molt bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora.